Un quart d'onze del matí i un parell de minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, la música habitual dels dilluns. A partir d'aquesta hora iniciem l'Espai Solidari, com sempre en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, les notícies, l'agenda, l'entrevista d'actualitat i la música d'arreu del món. Doncs iniciem l'Espai Solidari d'avui dilluns. Com sempre, saludem des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Gràcies, Mònica.
Doncs iniciem l'Espai Solidari d'avui i avui parlarem de la tercera mostra de curtmetratges per la identitat Catalunya. A la seu de la Casa Amèrica Catalunya es podrà veure aquesta mostra que està organitzada per l'associació Crear per la Identitat i la Memòria, amb la col·laboració de la Casa Amèrica Catalunya i el Memorial Democràtic de Catalunya. Precisament per parlar d'aquesta mostra i explicar-nos una miqueta la història de l'associació Crear per la Identitat i la Memòria, tenim contacte directe amb la Lídia Gil. Lídia, què tal? Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sant Boi.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Doncs estaria bé en primer lloc que ens parlessis de la vostra associació, que ens parlessis de l'associació Crear per la Identitat i la Memòria i després ja parlem extensament d'aquesta mostra. Explica'ns una miqueta la història de l'associació, com neix?
Vale, mira, l'associació neix l'any 2009 arrel del Teatre per la Identitat que havíem fet i bueno, amb la col·laboració amb Abuelas de Plaza de Mayo, que ens van demanar la recerca de nens robats argentins aquí a Catalunya. I comencem amb tot això. Arrel de buscar i col·laborar amb Abuelas de Plaza de Mayo, vam pensar que, igual que hi havia infants robats a l'última dictadura argentina, aquí a Catalunya, a Espanya, també havia passat el mateix. El que passa que, igual que les abueles han detectat que n'hi ha 500 nens robats durant aquest fet, han trobat 109. Nosaltres, durant els anys 1944 i 1954, s'ha calculat que n'hi ha 30.000 infants, fills i filles de preses republicanes robades, i a dia d'avui no s'ha trobat cap. Llavors, amb tot aquest neguit, vam moure l'associació Crear per la Identitat i la Memòria.
Uh-huh. Això, ens dius que d'això ja fa uns anys, que va ser el 2009. Del 2009 ençà, suposo que també satisfets de la visibilitat, no?, de tot el tema dels nens robats, que sí, s'hagi posat sobre la taula, que hi ha aquesta problemàtica també.
Sí, exacte. Nosaltres treballem sobretot el fet de, ja et dic, dels anys 44 al 54, tota aquesta problemàtica que està sortint ara... Uh-huh. És la problemàtica de transició i primera dècada democràtica, perquè penseu que aquests nens i nenes que van ser robats durant, en principi per una motivació política, es va convertir posteriorment en un negoci. I tot això és el que està sortint.
Mm-hmm. Exacte.
I és un tema molt tabú parlar amb aquesta societat d'això. Igual que Argentina, per exemple, les abueles, les madres, han mobilitzat tota la societat, a nosaltres encara ens costa moltíssim.
D'aquesta manera neix l'associació Crear per la Identitat i la Memòria. I per què fa tres edicions que neix aquesta mostra de curtmetratges per la Identitat Catalunya?
Nosaltres creiem que la cultura és un mitjà ideal per fer arribar a la societat la realitat. Vam començar amb teatre i hem passat per audiovisual, perquè creiem que és això, és el mitjà ideal per arribar-hi a més gent, quanta més gent millor. I per això vam fer, ja et dic, tres mostres de teatre per la identitat i aquesta serà la tercera mostra de curtmetratges per la identitat.
Uh-huh. Hola, Lídia.
Hola,
llavors,
Marta,
per saber conèixer una mica més què és aquesta mostra, doncs dir que els dies 2, 3 i 4 de desembre, a la seu de Casa Amèrica Catalunya, podrem veure aquesta tercera mostra de curtmetratges per la Identitat Catalunya, organitzada per vosaltres i amb la col·laboració també de Casa Amèrica i del Memorial Democràtic de Catalunya. Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta tercera mostra de curtmetratges.
Mira, l'objectiu és donar visibilitat a la problemàtica que nosaltres, o a la realitat que nosaltres treballem, que és el robatori de la identitat a nens durant diferents dictadures, centrant-nos sobretot en l'Argentina i amb la franquista. Llavors, arrel de tot això, vam obrir la mostra, agafant també el tema de la identitat, perquè vam veure, quan vam començar a treballar, que la identitat, a part de la dels nens robats, també hi ha altres problemàtiques, com la identitat sexual. I llavors, en aquesta mostra, els directors ens han anat a enviar molts curtmetratges, obres molt importants i molt potents, i hem anat triant una mica durant aquests 3 dies, i amb el temps que tenim, els curtmetratges que podrem veure. En total podrem veure 18 curtmetratges de diferents nacionalitats, o sigui, trobarem curtmetratges catalans, curtmetratges argentins, però també trobarem curtmetratges d'Indonèsia, de Regne Unit, del Canadà, de França, d'Itàlia. O sigui, la veritat és que estem molt contents perquè ens han arribat molt material boníssim tots. La veritat és que ens ha costat molt fer una tria, però molt potent. A més, també els gèneres audiovisuals no és només documental, sinó n'hi ha documental, ficció, creació. És una gran varietat i una gran possibilitat de visualitzar, de reflexionar, de pensar, de posar en el nostre dia a dia aquesta realitat que tenim oblidada.
Uh-huh. I tots aquests documentals o curts són gent que l'ha enviat, com els heu recollit, recol·lectat? Els heu anat visitant de diferents festivals o heu fet una crida?
Nosaltres fem una crida. Fa molts mesos que vam obrir la mostra, vale, perquè presentessin d'on creiessin creadors diferents curtmetratges. Llavors, arrel d'això, els diferents directors de curtmetratges, escoles audiovisuals ens han anat enviant els curtmetratges que ells han considerat que entraven dins de la temàtica de la identitat, del robatori i les conseqüències de la identitat. I arrel d'això hem tingut, ja et dic, gairebé més de 78 curtmetratges, i dels que hem triat per temps, 18. Uh-huh. O sigui, ha sigut una feinada bastant considerable.
Sí, sí.
Perquè ja et dic, ha sigut una decisió molt difícil, la selecció, perquè eren materials molt bons. Uh-huh. Comencem la mostra amb un documental molt potent, això ja fora de concurs, que és La cigüeña metàl·lica, on durant el documental es pot veure la història de 3 nens robats durant els anys 80, durant el conflicte del Salvador, i que avui dia, quan ja són adults, intenten comprendre el seu passat per posar pau al seu futur. D'aquí jo crec que és una bona manera de començar la mostra, o sigui, veure que podem tirar cap endavant quan ja tenim solucionat el passat.
Uh-huh. I Lídia, ens estàs parlant de la importància que té la identitat, per això també hi ha un dret, el dret a la identitat, un dret humà, però clar, per nosaltres, per exemple, si no tenim la nostra identitat, la nostra família d'origen, sabem d'on venim, però vosaltres que esteu en contactes amb persones que han perdut aquesta identitat, per què és tan important per tota persona humana aquesta identitat?
Perquè jo crec que és la manera que tu puguis fer-te com a persona. És el que et deia, és una mica el que mostra el documental de La cigüeña metàl·lica. Tu no pots tirar cap endavant, no pots... N'hi ha el cas d'una de les nenes robades que té una família que s'exilia a Espanya, està a Pamplona, precisament, i ella explica que ella no pot explicar-li a la seva filla qui és, d'on ve, si no coneix de veritat la seva família. Llavors, jo crec que per tothom conèixer d'on venim ens ajuda a créixer, a continuar cap endavant. No podem tenir un futur si no tenim un passat i un present clar.
Uh-huh. I en quin estat es queden aquestes persones? Com se senten normalment les persones que no tenen la identitat, no? Els seus orígens?
Clar, aquí n'hi ha diferents facetes, no? Diferents etapes. N'hi ha gent que té dubte, però es queda amb el dubte i ja està. N'hi ha gent que no ho sap i tira cap endavant com pot, però jo crec que la mancança aquesta, el dubte aquest, et va sorgint. Pensa que, per exemple, en el cas de la dictadura franquista, aquests nens que no tenen identitat tenen més de 60 anys. Jo no sé en quin... I més amb l'etapa aquesta de que hem tingut de silenciar, no?, durant la dictadura, durant tot silenci, tot por. Com ha afectat això? Ens ha afectat a la societat. Llavors, ja no només afecta la persona, sinó la societat en si. Era una mica la relació, no? Argentina, 500 infants robats, i són les àvies que estan buscant els nits. Aquí, a Catalunya i a Espanya, 30.000 infants robats, i som els nits que busquem els avis. És molt fort, no?
Uh-huh.
És una mica tot bastant difícil.
Uh-huh. I les persones que perden la identitat, com tiren endavant? Hi ha algunes associacions? Hi ha algunes... Tenen recursos?
A veure, en el cas... Això també depèn dels països. Depenen... Per exemple, El Salvador sí que n'hi ha... En el documental es veu... En El Salvador, Argentina... Argentina estan les Abuelas de Plaza de Mayo.
Uh-huh.
El Salvador n'hi ha altres organitzacions que són els que posen en contacte, en que fan la recerca dels nens que tenen dubtes, comproven a través dels bancs d'ADN i diferents recursos a veure si poden ser fills robats.
I en el cas de l'estat espanyol, per exemple?
En el cas de l'estat espanyol no hi ha res.
Mm.
No hi ha res. Ara, si... Bueno, les últimes notícies que sortien són les associacions de fills robats dels anys 80 que estan fent recerca de les seves famílies, però no n'hi ha cap tipus d'ajut.
Uh-huh.
En el cas espanyol.
I...
Són les pròpies associacions de les persones afectades els que estan intentant buscant.
Uh-huh. I per seguir una mica amb la programació, en l'acte de cloenda està convidada la defensora de drets humans i presidenta de l'associació Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que fa unes setmanes també vam tindre el gust de tindre-la aquí a Sant Boi i escoltar-la.
Uh-huh.
Ella farà la cloenda d'aquest acte, d'aquesta jornada de 3 dies. Què ens pot explicar ella, què ens pot aportar de tot el cas que hi ha hagut a Argentina, per exemple?
Clar, pensa que va ser Estela i totes les Abuelas de Plaza de Mayo les que ens van demanar ja en l'any 2004 que féssim alguna recerca del cas del boom d'argentins immigrants cap a Catalunya i a Espanya. I llavors amb Estela i amb totes les Abuelas tenim un estret contacte. I ella suposo que ens explicarà, a part del que us va explicar a vosaltres quan va estar allà a Sant Boi, tota la seva experiència i ens transmet la il·lusió i les ganes de continuar estant aquí intentant buscar els nens, siguin d'una nacionalitat o una altra, però trobar-los, siguin ara avis o sigui ara adults de 35 anys, és igual. S'han de trobar, per ells i per nosaltres. Suposo que Estela ens aportarà això, les ganes i l'interès de continuar i de transmetre això, les ganes de lluitar, com ella sempre fa.
Exacte, ella buscant encara el seu net Guido.
Sí.
I una altra pregunta... que com les persones que comencen a sospitar que els seus pares no són els pares, com comença aquesta sospita? Com pot ser que algú... Com sorgeix, no, aquest dubte del seu origen?
El dubte sorgeix quan hi ha moviment social que està transmetent aquesta realitat. Quan hi ha cicles, espais de conversa, espais en què tens l'oportunitat de parlar d'aquesta realitat i tu comences a pensar, bueno, i jo? Pot ser que m'hagi passat això? Pot ser que... Saps? Mm-hmm. És el fet de pensar, ostres, aquest fet, jo on era, vaig néixer, llavors no sé, és un neguit. Jo crec que de totes maneres aquest neguit es té, en certa manera tens un no encaix a on estàs. Ja no, el no encaix pot ser aquest.
I les persones de l'estat espanyol que senten aquest no encaix amb la seva família, amb els seus orígens, llavors no hi ha cap lloc on es puguin adreçar, no? Diguéssim, cap associació, cap lloc on puguin demanar alguna informació.
En principi n'hi ha les associacions de, ja et dic, les que s'estan posant ara en la recerca dels anys 80, sí que n'hi ha associacions. N'hi ha associacions d'advocats, el tema dels nens robats, és anar a aquestes associacions i ells, com a societat civil, s'han organitzat per intentar ajudar tota aquesta gent. Pensa que n'hi ha moltes querelles interposades en els jutjats ara, en la recerca de nens o sospites de nens, i llavors el contacte és a través d'aquestes associacions totalment de la societat civil. No hi ha un organisme establert com són abuelas o com...
Exacte, algú d'altres països, si no sempre hi ha el recurs.
Exacte.
Molt bé. I Lídia, a part d'aquesta tercera mostra ja de curtmetratges per la identitat, plantegeu alguna altra activitat properament per també incidir en aquest tema de la identitat?
Nosaltres durant tot l'any anem fent diferents activitats, anem fent xerrades, anem fent algun passe d'algun curtmetratge o algun documental concret en els espais on podem. Pensa que la mostra de curtmetratges i totes les activitats que fem són totalment gratuïtes, perquè el que volem és obrir espais a la societat, obrir espais en què la gent pugui reflexionar i pensar i debatre, sobretot, no? Trencar aquest tabú de silenci. Ara tenim la mostra que, com tu has dit, és 2, 3 i 4 de desembre, i bueno, quan passem la mostra sí que volem preveure, doncs, hi ha alguna xerrada, però ja seria de cara a principis d'any 2014.
Doncs avui hem conegut una miqueta més aquesta associació Crear per la Identitat i la Memòria. Hem estat parlant amb la Lídia Gil d'aquesta mostra, dies 2, 3 i 4 de desembre, mostra de curtmetratges per la Identitat Catalunya, que organitza la mateixa associació amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i Memorial Democràtic de Catalunya. Per cert, com ha anat la relació amb Casa Amèrica i també amb el Memorial Democràtic de cara a organitzar aquesta mostra, Lídia?
La veritat que, bueno, Casa Amèrica, des que vam començar, ja amb Teatro per la Identitat, però amb la mostra de curtmetratges, ens han recolzat sempre. És una... Bueno, Casa Amèrica, només podem agrair-los tot l'esforç i l'acompanyament que ens estan fent en tots aquests anys. I en el memorial es estan recolzant des de l'any passat, i el director del Memorial Democràtic, Jordi Palou, també intervindrà en una taula rodona que farem i també formarà part del jurat, o sigui que mantenim un estret contacte amb els dos organismes, però sobretot Casa Amèrica, la veritat que ens ha recolzat des dels nostres orígens i els estem molt agraïts.
D'acord, doncs si hi hagués alguna persona que ara ens estigui escoltant i que té dubtes o vol posar-se en contacte amb vosaltres o conèixer una miqueta més les activitats que feu, de quina manera pot conèixer més a l'associació Crear per la Identitat i la Memòria, Lídia?
Mira, tenim una web, tenim un correu electrònic, però només posar-vos en contacte... Bueno, mirant la web ja trobareu allà tota la informació. La web és www.tparicatalunya.org.
D'acord, perfecte.
I estarem encantats de qualsevol consulta, informació que necessiteu. Estem totalment oberts i esteu convidadíssims a la tercera mostra i us esperem allà.
D'acord. Doncs confiem que vagi molt bé aquesta activitat i en tot cas tornem a parlar ja el proper any de més activitats que organitzeu com a associació Crear per la Identitat i la Memòria.
Moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies, Lídia Gil, i fins la propera. Bon dia.
Fins la propera. Bon dia.
Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Seguim a l'Espai Solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui marxem a Grècia. Escoltarem la veu d'Aris Alexiou amb el tema Te Sigo.
Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Πάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.
Set minuts i arribarem al punt horari de les 11 del matí. Continuem a l'Espai Solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Encara ens queden les notícies i l'agenda, tot recordant que avui hem marxat a Grècia musicalment parlant, que hem escoltat a Aris Alexiou amb el tema Tessigo. Ara sí, continuem amb l'agenda solidària. Marta, parlant de la setena mostra de cinema indígena de Barcelona.
Exacte, del 14 al 17 de novembre es celebra la setena mostra de cinema indígena de Barcelona, que és una porta a la cosmovisió indígena del viure bé i les seves lluites en defensa de la terra, el territori i les seves identitats culturals. Amb la projecció d'una desena de pel·lícules i la participació de representants indígenes, la mostra dona l'oportunitat als espectadors i espectadores de conèixer les propostes dels pobles indígenes cap a nous models de societats basats en la diversitat d'identitat i l'equilibri amb la natura. Ho podreu veure a l'Espai Jove La Fontana del barri de Gràcia i l'entrada és gratuïta. Si voleu més informació, la podeu veure a la web www.alternativa-ong.org.
D'acord, continuem amb més notícies. Ara amb Desos, que vol recuperar el Pla d'en Mas de Sant Boi.
El Pla d'en Mas de Sant Boi és un espai anteriorment utilitzat per a extracció. Abandonat des de fa ja dues dècades i en situació de degradació, ara es vol recuperar per promoure una economia social. Desos vol recuperar aquest espai degradat per promoure la iniciativa d'economia social, amb l'objectiu de col·laborar en la creació de condicions de vida i treball dignes per persones en situació d'atur o d'exclusió social. Per tant, el proper diumenge 17 de novembre celebraran un acte festiu, reivindicatiu i de presa de l'espai per al seu nou ús agrari i social. Per tant, us hi esperen.
I de l'agenda de les notícies, la ONG catalana es denuncien falta de pressupost per a cooperació.
Exacte, denuncien que l'Agència Catalana de Cooperació ha vist reduït el seu pressupost a una quarta part. La Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament ha alertat dijous passat que els pressupostos de la Generalitat per al 2014 no reserven ni un euro per a la cooperació, pau i drets humans. En un comunicat, les ONGs també han acusat l'executiu de fer una tècnicament inviable el funcionament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, després que el seu finançament hagi caigut dels 42 milions d'euros del 2010 als 6,2 del 2014. Gairebé la meitat d'aquests 6 milions són per sostenir la mateixa agència, ha dit la presidenta de la Federació Catalana d'ONGs, Míriam Acevillo, que ha concretat que altres 2 milions es destinaran a pagar deutes al govern amb les ONGs. Segons Míriam Acevillo, el govern ha contradit les seves declaracions públiques de compromís amb el sector a la seva tasca. Per això, la Federació Catalana d'ONGs ha fet una crida als ciutadans i ciutadanes a participar en la manifestació que han convocat pel 24 de novembre junt amb entitats socials, sindicats i moviments ciutadans per rebutjar l'austeritat d'aquests pressupostos.
Doncs amb les notícies solidàries arribem ja al final d'aquest espai solidari d'avui. Doncs tanquem aquest espai solidari, com sempre, en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Marta Massaner, recordant de quina manera, si volem, podem tornar a llegir aquestes informacions o, si volem, tornar a escoltar aquest espai solidari.
Us podeu dirigir a la nostra web www.barrejant.cat o bé al nostre Facebook i Twitter, Cooperació Sant Boi.
D'acord, doncs gràcies, Marta. Bona setmana i fins dilluns.
Igualment, Mònica. Adéu.